Avui a l'Ofici de Viure, què vol dir autocuidar-se? És evident que l'estrès afecta la salut. Fa augmentar la producció d'hormones com el cortisol o l'adrenalina, que ens alteren el son, la pressió arterial o fins i tot la digestió. Uns nivells d'estrès elevats també fan que disminueixin les defenses o que entrem en un estat d'ansietat. És, doncs, del tot convenient que dediquem uns minuts del temps lliure a nosaltres, a autocuidar-nos. No cal dir que l'exercici físic és cabdal en aquest sentit a qualsevol edat. Diu la neuropsicòloga Nina Gramunt de la Fundació Maragall que precisament el fet de practicar una activitat física regular a determinades edats exigirà una mica més d'atenció i dedicació per part nostra, però sens dubte ens ajudarà a sentir-nos millor, amb més vitalitat i més feliços. L'edat com a impediment no és una excusa. Fer exercici beneficia a tothom independentment de la seva edat o de les seves habilitats físiques. L'activitat física és un molt bon aliat de la salut cardiovascular i cerebral, a més d'un gran promotor del nostre benestar. Però no només disposem de l'exercici per autocuidar-nos. Una estona per dedicar al que algú ens pugui aportar de benestar físic no està de més, al contrari. Un estudi dut a terme per la Universitat de Constance ha demostrat que una activitat com un massatge de tan sols 10 minuts indueix a la relaxació psicològica i fisiològica de les persones. Cuidar, per tant, el nostre cos a través de l'exercici, dels massatges, cuidar els llocs on trepitgem, els ambients dels quals ens envoltem, les persones de les quals ens envoltem, el contacte amb la natura, però també cuidar allò que pensem i allò que no pensem a través de la meditació. Avui us oferim un ventall de formes relacionades amb el fet d'autocuidar-nos.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc el doctor David Ponce, osteòpata i fisioterapeuta, i avui us vinc a parlar una mica sobre la importància de cuidar-nos. No només és una importància, sinó que forma part de la nostra responsabilitat de vida envers el nostre cos. I sempre explico algo que és una evidència científica, i és que el 80% del que ens passa és una responsabilitat pròpia. Les quatre bases de tenir una bona salut és l'exercici, el descansar bé, la bona alimentació i especialment l'estabilitat emocional. I quan alguna d'aquestes branques o alguna d'aquestes columnes de la nostra salut falla, és quan patim. I cal organitzar-se bé, cal tenir rutines per poder-ho fer bé. S'ha de gaudir de la vida, no vol dir tenir una restricció en quant a l'alimentació, haver de fer exercici diari, tenir una estabilitat emocional que no és fàcil, i tot això ha d'anar acompanyat d'un bon descans. Passem 25 anys de la nostra vida dormint, per tant, és important cuidar-ho. Hi ha persones que diuen que això és perdre el temps. Doncs descansar bé és una de les causes més importants de tenir una bona salut. En definitiva, el cuidar-se, estimar-se, i això és un verset bíblic que sempre m'agrada recordar, que és estima tu mateix si vols estimar bé els altres. Per tant, us animo a cuidar-vos, a tenir cura de la vostra salut, autocuidant-vos a vosaltres mateixos.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, què vol dir autocuidar-se? Amb la psicòloga Natàlia Pomar, ben retrobada. Natàlia, benvinguda. I el doctor Gonzalo Santellán, ben retrobat. Benvingut, Gonzalo.
Hola a tots i a totes.
Bé, avui és el primer dia que coincidiu cara a cara. Havíeu coincidit, de fet us vau conèixer en aquest programa, però de manera telemàtica. Em sembla que la Natàlia ens acompanyava des de la consulta i en Gonzalo presencialment. Celebro que us cuideu d'aquesta manera venint a l'estudi de Catalunya Ràdio, que també és una forma d'autocuidar-se, tenir cura de les relacions, no? del teixit social.
I tant, i tant.
Sí, què és per vosaltres autocuidar-vos? La Natàlia, en el seu menú, què hi té?
En realitat són moltes coses i totes parteixen del sentit comú, no? De l'escolta pròpia, de l'escolta pròpia emocional i de l'escolta pròpia corporal, no? Que, dit així, sembla molt senzill, però són moltes coses, no? Des de què li senta bé al teu cos a nivell de menjar, no? Què em ve de gust, però només què em ve de gust, sinó també què necessita el meu cos, no? Quins nutrients necessita. I això, si comences a escoltar-ho i comences a afinar-ho, i arriba un moment que ho saps, que saps què és el que millor li va al teu cos, no? O al moviment, per exemple, no? Si passes més de 5-6 hores assegut, arriba un moment que el teu cos t'ho demana, et demana moviment. Una altra cosa és que no hi paris atenció, però si pares atenció t'ho va dient, no? Per tant, per mi l'autocura, sobretot, es fonamenta en una base d'escolta molt, molt important. I l'escolta sempre parteix des d'un silenci o des d'una pausa interior, perquè si no és molt complexa.
Una pausa que pot ser breu.
Pot ser breu, el que passa és que l'has d'anar
entrenant
i educant. Sí. Sí, perquè estem tan envoltats de soroll que aquesta pausa, si no l'entrenes i no la vas d'alguna forma fomentant, és molt fàcil perdre't.
Suposo, Natàlia, que tu a la consulta t'has trobat amb moltes persones, més dones que no pas homes, però també homes, que cuiden a tothom abans de cuidar-se a elles mateixes.
Sí, i és molt freqüent el discurs de què necessiten els altres, no? O que la gent ve...
És que jo ja estic bé, però m'he d'ocupar de la resta de gent.
Sí, o no estic bé, però t'expliquen molt el que els hi passa als altres, no? I inclús gent que es passa l'hora parlant d'una altra persona, i al final els dic, vale, te n'adones que has estat una hora parlant de l'altre i no de tu, no? És una pregunta que generalment faig, és ok, però tu què necessites? No? I ara, d'aquí al proper dia que ens veiem, pensa què necessites de manera senzilla, no? O sigui, quan et despertes a migdia, què necessites, què vol el teu cos, què et senta bé, no? Necessites riure, necessites plorar, què necessites, no? I això, que sembla una cosa molt òbvia, no és tan obvi, és a dir, moltes vegades ens costa.
Val, per tant, o sigui, en aquesta llista també hi posaríem d'entrada què necessito, eh? O sigui, en la llista per autocuidar-me més i millor, quines són les meves necessitats?
Sí, i què no necessito, també. Perquè de vegades no necessito estar tantes hores davant de l'ordinador, o no necessito estar amb aquesta persona que no em fa bé, o no necessito el que sigui, no? És a dir, tenir-ho tan clar, el que necessito com el que no necessito, és tan important, no? I això forma part de l'autoconeixement. Si anem fent aquest treball progressiu, aquest autoconeixement, cada vegada és més fàcil autocurar-nos, no? O autocuidar-nos. És com una conseqüència.
I en la seva llista personal, el doctor Santellán, què hi té escrit? Bé, ens ha portat la seva llibreta, no la llibreta de journaling, o potser sí.
Sí,
sí, la mateixa llibreta amb els dibuixets. I, bé, doncs, quin és el seu, el menú a l'hora d'autocuidar-se que té present el doctor Santellán?
Lo primero que quiero decir es que rescato de Natàlia algo muy importante, que es reconocer las necesidades internas, necesidades básicas. Tenemos necesidades básicas y necesidades más complejas. La mayoría de la gente que me encuentro en la consulta, incluso a veces me pasa a mí, que no reconozco las necesidades que tengo. Y volvemos a la pirámide de Maslow, ¿no? Esta pirámide famosa donde en la base aparecen necesidades básicas de alimentación, de cuidado, de descansar. Y luego el siguiente nivel están las necesidades de intimidad, de contacto, de afecto. Y luego la necesidad de realización, de tener una pareja, ¿no? Que las necesidades van cambiando siempre y cuando las básicas estén garantizadas. La gran mayoría de las personas son analfabetas de las necesidades que necesitan. Y este analfabetismo que hay en la sociedad es porque no tenemos educación emocional y educación de registrar las necesidades. Una de las cosas que yo practico con mis pacientes y clientes es que les doy una lista de necesidades. Porque les pregunto, ¿qué necesidades tenés? Y me dicen, no sé. Entonces le doy una lista, le digo, bueno, quiero que mires la lista y que reconozcas 5 de necesidades que necesitas. Y me dicen, Wow, no sabía que tenía esta necesidad. Bueno, ahora, ¿qué conductas tenés que hacer para que esta necesidad esté satisfecha? Porque necesidades no satisfechas conducen a una persona que no está feliz, evidentemente, o no está contenta consigo mismo, y eso repercute a nivel directo en el contexto vital de la persona, a nivel intrapersonal y a nivel interpersonal. Entonces, primero de todo es reconocer necesidades y empezar a trabajar con el vocabulario y el léxico de trabajo personal para reconocerlas. Y luego, las diferentes capas de las necesidades. Alimentación, evidentemente, es muy importante. La actividad física como un elemento importantísimo para el autocuidado, porque tiene tantos beneficios que podríamos mencionar algunos, si es que la charla va por ahí. En esto del cuidado corporal. Y acá quiero hacer como un inciso, porque se tiende a prescribir la actividad física a las personas sin poner en contexto social e interno a las personas. No todo el mundo puede hacer yoga. Y lo digo ahora porque hay que hacer yoga. No todo el mundo puede hacer yoga. No todo el mundo tiene que hacer yoga. Que cada uno debe encontrar la actividad física para mover el cuerpo de manera saludable, que tiene beneficios en diferentes áreas, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel fisiológico y a nivel de la reducción de los niveles de estrés de autocuidado que mencionabas al principio.
Bé, déu-n'hi-do, heu donat ja d'entrada com moltes eines. Potser m'agradaria aprofundir en aquest últim aspecte, pel que dius que no tothom pot fer ioga és perquè potser no té les condicions físiques.
Exacto. L'important és, si algún oyente o oyenta está escuchando esta charla y dice, bueno, vale, quiero empezar a hacer actividad física, ¿no? Es dirigirse a un médico, a una persona que está, un personal de la salud capacitado para hacer una prescripción de la actividad física. Y de acuerdo a las necesidades que tiene esa persona, de acuerdo al contexto de esa persona, indicar cuál es la actividad física que mejor le va a favorecer. Porque si la persona tiene enfermedades metabólicas, tiene problemas coronarios, o si tiene limitaciones físicas, la idea es que pueda hacer una práctica que disfrute. Si una persona tiene limitaciones físicas y las pongo y le propongo hacer actividades, generalmente se van a frustrar porque ven que no pueden hacer lo que les gustaría hacer. Entonces propongo otro tipo de actividad física. Adaptar la actividad física en función a tu biorritmo, es decir, a tu propia fisiología corporal y a tu situación vital. ¿Estás en familia? ¿Estás trabajando? ¿Estás soltero? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué necesitas? Suelo prescribir boxeo.
¿Ah, sí?
Sí, es brutal el boxeo, porque ¿y a quién prescribo el boxeo? Y esto no es una indicación médica para nadie, aclaro. ¿A quién prescribo boxeo? A personas que tienen dificultad para decir que no, a marcar límites interpersonales. Entonces, el boxeo evoca una respuesta de lucha, una respuesta de supervivencia, de lucha, que generalmente las personas que no pueden decir que no suelen tener una conducta evitativa, suelen eludir la respuesta que no, la enmascaran, se dan vueltas, se hacen unos vericuetos y no dicen no. Entonces, les indico boxeo como una actividad que les ayuda a estructurar el psiquis y empezar a decir que no. Y es fascinante ver la evolución de las personas, porque no solo es una actividad física envigorante, que se sienten que mejoran, que se sienten más fuertes, mejora la autoestima, se sienten que tienen mayor capacidad muscular, mejora físicamente, sino que empiezan a decir que no, y dicen, le he dicho que no, y me ha sentado bien. Entonces, el impacto psíquico de ciertas actividades para cierto tipo de personas, eso es la prescripción física del deporte para el autocuidado.
Sí, i també t'escoltava i pensava que no tothom vibrem amb les mateixes activitats. Llavors hi ha gent que vibra amb la dansa, hi ha gent que vibra amb el ioga, hi ha gent que vibra amb el pilates, no? Per tant, aquí un altre cop torno a l'autoescolta, no? És a dir, que és amb el que tu vibres, no? I és el que quin recorregut pot tenir aquesta vibració, no? Ara t'escoltava això de la boxa, no? Jo a consulta faig trencar papers. No?
Agafo... Com ho fas, això? Sí, doncs tinc... Esparra cap a pes? O...
Sí, agafo revistes d'aquestes antigues que tinc per allà i quan estem enfadats, no? L'estar enfadat i no expressar-ho o no verbalitzar-ho, si ho portes al límit, pot generar depressió, que és una energia que no explota, és una energia que es queda a l'organisme, no? I per tant ens porta cap a baix, no? Llavors agafo revistes d'aquestes antigues i començo que la gent doncs esparraqui papers, no? I això és molt, molt alliberador, no? I em recordava allò del boxe també.
Me hiciste acordar algo que muy similar a esto de esta actividad que te referís de papel y de romper. Mm. Hay una práctica de embodiment que lo traduzco como conciencia corporal, que de vuelta tiene que ser autoconocimiento, ¿no? No encuentro traducción para la palabra literal de embodiment porque significa encarnación, suena muy extraño, pero sería tomar conciencia del cuerpo donde habito. Y un ejercicio muy bueno de embodiment que lo sugiero y lo practico yo personalmente es tumbarme en el suelo con una mat y hacer gestos de movimientos que haría un niño. ¿No vieron cuando los niños se enojan, que mueven los pies y las manos de manera aleatorias? Entonces esto evoca somáticamente una respuesta a nivel neuronal que permite sacar del sistema lo que sea que estás frustrando y permite teatralizar un evento diciendo, wow, estoy actuando como un niño. Y es un ejercicio súper interesante porque tranquiliza el sistema nervioso y hace que sintonice cuerpo y mente, ¿no? El sistema nervioso se conecta, bueno, a través del sistema simpático y parasimpático, además de un montón de cosas que suceden en el cerebro. Entonces, un ejercicio tan tonto como tirarse y tumbarse y hacer el movimiento, un gesto de frustración de un niño, es brutal, además de trabajar el niño interior, evidentemente.
Clar, és que hi ha un aspecte de l'autocura molt important, que és l'expressió i la regulació emocional, que jo penso que tenim molt de camí en aquest sentit, no? Perquè, per exemple, hi ha moltes, sobretot dones, que no està permesa com l'expressió de la ira o l'expressió de l'enfado, no? I això genera molts bloquejos interiors i genera moltes tensions, no? Per tant, el fet d'anar identificant, no?, quines emocions anem tenint i donar-los una clara expressió és bàsic per l'autocura, no? Perquè, per exemple, no?, fer l'exercici, molt bé, hi ha gent doncs amb sensació de depressió o amb sensació d'ansietat que tu els hi pots proposar moltes vegades, però de vegades com el tap emocional és tan gran que és molt difícil, no? És com un peix que es mossega la cua, per on comencem? Llavors, podem començar per aquí, no? Per fer aquesta escolta de què em passa internament i fer aquest exercici emocional i aquesta abreviació emocional que d'alguna forma destapa i fa que després succeeixin més coses, no? I més conseqüències, i aquí ja podem començar després amb l'exercici físic i amb el que vingui, no?
Esto de la autorregulación emocional es algo que me encanta y me parece fascinante y que tiene que ver con una complejidad en una respuesta neurofisiológica que tenemos los seres humanos, y quiero aclarar que es una competencia personal. Eso quiere decir que puede ser desarrollada y cultivada por los seres humanos. Es decir, puedo incrementar algo si ya lo tengo o puedo aprender. Por eso es una competencia. Uno puede lograr desarrollar la autorregulación a través de diferentes ejercicios, y la actividad física es un excelente motor para aumentar la regulación emocional y generar la autogestión. Principalmente las actividades físicas relacionadas con aeróbicas, con descarga adrenérgica, porque bajan el tono simpático y aumenta el tono parasimpático.
Avui a l'Ofici de Viure, què vol dir autocuidar-se? Amb Natàlia Pomar i el doctor Gonzalo Santellán.
Rumi, som estrelles cobertes de pell. La llum que busques ja és dintre teu.
Parlaves, Natàlia Pomar, de deixar anar aquest tap i a veure què passa. Aquesta consciència de com estem emocionalment, de quines són les nostres necessitats, en Gonzalo Santellán, tal com ens ha explicat en altres programes, més o menys la fa cada dia. Cada dia, a través de les pàgines que escriu el seu journaling al matí, doncs més o menys ja té un termòmetre de com estàs, oi?, emocionalment. No sé, la Natàlia, si recomana fer-ho cada dia, doncs perquè segurament portem molt d'endarreriment, eh? I fa molts dies o setmanes o potser mesos que no ens posem el termòmetre emocional.
Clar, el fet de desenvolupar la consciència corporal i emocional, que en el fons les emocions s'experimenten en el cos, no? Per tant, quan tu experimentes consciència corporal, ja, per exemple, amb l'exercici físic o fins i tot caminant, ja estàs acostant-te a el que podria ser una consciència emocional, perquè aquesta emoció, aquesta energia es desenvolupa en el cos. Per tant, qualsevol exercici, qualsevol moviment que tingui a veure amb què em passa en el cos, ja t'està acostant a aquesta emoció, no? Aleshores, és un exercici molt fàcil, per exemple, posar-los a les emocions qualitats físiques, no? Per exemple, si sents tristesa, generalment la tristesa la sentim al coll o al pit, no? És molt estrany, no se sent tristesa al genoll, per exemple, no? Llavors, aquesta tristesa li pots posar una temperatura, no? Pots posar-te una mà en la zona que estigues experimentant, quina temperatura que té aquesta sensació, no? O, per exemple, m'apreta o m'estira, o quin color pot tenir aquesta sensació, no? Això és una tècnica de focusing molt, molt facileta, però que ens ajuda, perquè moltes vegades la consciència emocional és abstracta fins que no t'hi poses, no? Fins que no d'alguna manera la vas palpant. I el fet de posar-li qualitats físiques ens ajuda molt a connectar-nos, no? Aleshores, si tu això ho fas X vegades al dia, no? Perquè durant el dia tenim moltes emocions i anem passant per estats emocionals molt diferents, arriba un moment que t'acostumes. I, per tant, el dia que tinguis doncs, un entrebanc molt gran o que tinguis un daltabaix, serà més fàcil connectar amb el que t'està passant, no? I serà més fàcil també com donar-li un canal a aquestes sensacions, no? Perquè les emocions, en realitat, no s'han de gestionar. És a dir, les emocions estan dissenyades simplement per experimentar-les. I quan tu les experimentes, de dalt a baix, arriba una altra emoció. Per tant, és una qüestió una mica de apolínia, no? És a dir, de posar-hi fil a l'agulla i de dir, vinga, va, quantes vegades al dia puc connectar-me amb aquestes sensacions corporals, no? Ja et dic, ho pots fer a casa teva, treballant, o ho pots fer, per exemple, caminant, no? Jo camino molt i caminar és molt interessant perquè dona molta consciència física, no? Postural també, no? Quina postura portem, que això no n'hem parlat, però la postura diu molt també de les emocions que estàs experimentant, de com estan les teves sensacions, no? Si vas molt tancat, doncs evidentment doncs a lo millor tindràs més timidesa, estaràs més ansiós, no? O si vas més cap enfora, tot el contrari, no? Quan tu regules aquesta postura, també, no? Jo he llegit articles científics que diuen que ja s'ha vist com també hi ha un canvi fisiològic i inclús neuronal, no? És a dir, que quan tu camines pots fer un gran exercici de consciència corporal, no? I en algun moment, doncs, evidentment, la ment se te n'anirà i no passa res, però pots tornar, no? Per tant, el simple fet, no sé, de caminar 20 minuts al dia, no?, quan vas a la feina, per exemple, pot ser un gran exercici d'autoconsciència física i emocional, perquè en el fons és el mateix.
Gonzalo.
Ay, pero Natalia, dijiste tantas cosas que es como... ¿Por dónde empiezo? Lo primero que quiero decir es que focusing es increíble, me encanta la técnica y creo que focusing es una gran herramienta para empezar a verbalizar los aspectos inconscientes y empezar a darle sentido a las expresiones, a las emociones o a las sensaciones corporales.
Tenim un ofici de viure dedicat al focusing per si algú el vol recuperar a catradio.cat.
Ah, genial, porque es súper interesante cómo se construye la realidad a través de el contenido, y a veces gente que no sabe qué le pasa, pero a través de focusing uno logra encontrar el significado. Y luego me quedé pensando esto de las caminatas, y me suena a mí las caminatas mindful, ¿no? Salir a caminar y estar presente en el momento de donde está. Dejar el teléfono de lado y decirte, me voy a regalar este momento para mí, me lo merezco. Hoy me merezco estar 20 minutos conmigo mismo, viendo los árboles, empezando a conectarse con las sensaciones del ambiente, con la brisa, y eso eso ya es una actividad de autorregulación emocional. Sin darse cuenta, la gente lo está haciendo.
Y de otra banda, es un autorregal también, ¿eh?
Total, y te estás regalando y permitiendo descansar.
Y gratis, ¿eh?
Y gratis, no tenés que pagar a nadie. Y lo puedes hacer todos los días cuando quieras. O sea que se puede empezar hoy y ahora. Y después esto de hablaban del cerebro, ¿no? De cómo actividades que... embodiment, actividades que uno... refiere sentir poder, por ejemplo, si uno una postura de poder. Si yo le digo a un paciente o un cliente, ponete de pie, por favor, haz una postura de poder, que te sentís poderoso, realizado, exitoso. Generalmente es columna erecta, mente mirando al frente, hombros para atrás, brazos al costado, puños cerrados o no. Eso evoca fisiológicamente la percepción real de que esa persona es exitosa. Sostener la postura durante más de 2 minutos ya genera neuroplasticidad, donde esa posibilidad existe. Y fíjense que de vuelta vamos a algo gratis antes de hacer una entrevista de trabajo, algo de antes de ir a una reunión difícil, en un momento que estás pasando dificultades y tenés que estar con tu familia, con tus hijos, y te querés sentir regulada o regulado. 2 minutos, posición de poder o posición de... Me sale en inglés power position. Pero bueno, ponerse en la posición de poder es brutal, es muy bueno. Incluso uno puede anclar la posición de poder para tenerla como un recurso. De vuelta, volvemos a cómo a través del lenguaje corporal vamos al lenguaje de la mente, ¿no? Esta es la conexión cuerpo-mente que la medicina moderna parece... la medicina separa, ¿no? Cuerpo por un lado y mente por el otro. Pero la realidad es que a través del cuerpo llegamos a la mente, generamos procesos de cambios a nivel neurológicos y se reflejan en procesos neurofisiológicos. Así que me encantó lo que dijiste, Nati.
Gracias.
¿A qué pensó los masajes?
Me parece genial los masajes. Y lo primero que se viene es que recordar que somos mamíferos. Y como mamíferos somos gregarios. Y creo que y esto es un poco una crítica a la cultura moderna y a donde estamos viviendo, que parece que se prioriza la individualización de las personas, la atomización de los individuos, en vez de la agregación de los individuos. Y estamos creados como mamíferos para estar en manada, para estar conectados. Y la mayoría de la gente hoy en día le falta la manada, le falta la agregación, le falta la conexión de un grupo seguro, o sea, psychological safety, que es, ¿cómo se dice?
Seguridad
psicológica. Psicológica. Y el contacto, porque el contacto corporal libera oxitocina. La liberación de oxitocina genera un sistema nervioso más relajado y genera seguridad psicológica y seguridad corporal. Por eso el contacto debe ser consentido, es decir, que la persona debe desear tener ese contacto y con un tono calmo, ¿no? Eso genera la respuesta, genera una respuesta de relajación del cuerpo. Y de vuelta, las personas suelen referir algo que yo hago, no sé, Natalia, si a vos te pasa que a veces me llegan clientes muy agitados o pacientes, solo ponerles la mano en el hombro, solo poner la mano en el hombro genera un efecto parasimpático de regulación. Y ves como el tono de voz le cambia, como la mirada se relaja y la gente hace automáticamente ¡ah! Necesitaban la contención, necesitaban un espacio seguro, necesitaban que el cuerpo registrase el espacio seguro. Se lo hago saber con un gesto de poner la mano en el hombro, siempre que esté adecuado el contexto.
O sigui, abans quan ens preguntàvem quan la Natàlia deia què necessitem, què necessito, quines són les nostres necessitats, també ens hauríem de preguntar què necessita el meu cos.
Clar. Evidentment. Aquí quan parlava el Gonzalo del massatge, no? Em venia al cap algunes activitats que he fet en formacions o en retirs, no? Hi ha una que és una cosa molt senzilla, és posar música. Jo treballo molt amb la música, soc molt obsessa amb la música, crec que té molt, molt de poder i que ens connecta amb molts estats emocionals. Perdó. I hi ha un exercici que és simplement que les persones tanquin els ulls i amb certes músiques facin automassatges, no? Per exemple, simplement un automassatge a la cara, no? I de vegades és un exercici d'autodescobriment, no? Perquè quan acaben, el que verbalitzen moltes vegades és: no sabia que tenia aquestes parpelles, o no sabia que tenia el nas amb aquesta textura, no? És a dir, partim moltes vegades d'un desconeixement molt gran de la nostra pròpia fisiologia, no? Jo fa poquet que estic practicant una tècnica, que és la tècnica Alexander, que és una reeducació psicofísica, no? I m'explicava el meu profe, el Nick, on comença la pelvis, no? I deia, és frustrant, però jo no sabia, o sigui, no tenia la consciència corporal d'on comença la meva pelvis, no? I és... A mi em sembla molt greu, perquè el cos ens acompanya tota la vida. És el nostre instrument, no? I amb això dels automassatges és el mateix. És a dir, quan fas contacte amb el teu propi cos, te'n vas adonant de les particularitats del mateix, no? Inclús de les qualitats del mateix cos. I això torna a ser autoconeixement d'un mateix, no? Després hi ha un altre exercici que m'agrada molt, que són els massatges musicals. Això ho faig amb parelles i poso també música. Aleshores, les dues hi ha una persona que li fa massatge a l'altra i les dues tenen els ulls tancats, i la persona que fa el massatge però amb la intenció de transmetre-li a l'altra el que la música li està fent vibrar per dins, no? Aquest exercici en concret és preciós. O sigui, es fomenten uns vincles i passen coses realment màgiques, perquè no deixa de ser que es produeix un contacte, però és un contacte d'una emoció. És a dir, l'emoció que jo estic sentint amb aquesta música que estic escoltant, li transmeto a l'altre en forma de contacte i en forma de carícia. És meravellós. Proveu, si podeu, agafeu a un amic, a algú i feu, perquè és molt únic, realment.
Avui diferents tècniques i habilitats a l'hora d'autocuidar-nos a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Bé, hem parlat de la importància de ser conscients del que pensem, de la meditació. En Gonzalo té un gairebé un reguitzell de meditacions que depèn del dia i d'allò que necessites, fas una meditació o una altra. Però evidentment també entraria, no?, en aquest pack a l'hora d'autocuidar-nos. La meditació, per tu, m'imagino, Gonzalo, seria imprescindible.
Sí. Sí, tengo que decir que cuáles son mis pilares del autocuidado, sería el journaling com una pràctica diària.
Sí, recordem per les persones que no ens han escoltat abans que tenim programes dedicats amb el mateix Gonzalo al journaling.
Exacto.
Que podeu recuperar.
Sí. Sería también la actividad física acorde a las necesidades del cuerpo que tengo, y tengo registro de las necesidades del cuerpo y digo, vale, hoy necesito hacer actividad física de aeróbica, necesidad física de, bueno, no, y también pienso que le hace bien al cuerpo en función de qué objetivos tengo, ¿no? Recuperar masa muscular, porque la masa muscular se va perdiendo acorde a la edad, y bueno, todos los beneficios. Y la meditación, que puede hacerse, tiene la meditación, o sea, a nivel científico, la actividad física, lo comentábamos con Natalia, y la meditación es lo que más evidencia científica tiene hasta ahora en producir cambios en el cerebro, mejorar el estado de ánimo, mejorar la percepción del individuo, generar metaconciencia, generar vínculos mejores, relaciones de apegos más saludables. O sea, es parte diario de mi práctica, y por suerte soy curioso y exploro diferentes tipos de meditación, y esta curiosidad en las de meditaciones, hacer meditaciones, por ejemplo, con el niño del interior, que creo que le hicimos en un retiro y es una meditación muy linda, o la meditación de estilo Vipassana, me permite también, cuando estoy con un cliente o paciente, decir, mira, tal vez esta meditación te vaya bien, probala. Porque hay mucha rigidez en relación a la meditación o a la práctica de mindfulness. Y y esta cosa de construir un poco la rigidez, que cada uno está donde está y en el momento justo que está, está bien empezar y aprender a gestionar la mente y gestionar el cuerpo y la conexión cuerpo-mente lleva tiempo. Y el ejercicio que estás proponiendo es básicamente un co-descubrimiento, en esta cosa de co-descubrir. Y vuelvo a algo muy importante que tenemos como mamíferos, insisto, y como seres humanos, que necesitamos al otro. Necesitamos al otro para generar apegos seguros, para generar seguridad, para estar con el otro. Así que co-descubrir esos espacios y hacer prácticas meditación con un amigo o decir, empecemos a hacer meditaciones juntos. Todos los días nos mandamos un mensajito y nos contamos cómo fue la meditación. Uh-huh. Es algo muy sencillo que genera lo que es el peer, ¿no? Esta sensación de, no lo estoy haciendo solo, estoy acompañado. O meterse en grupos o comunidades que hacen meditación, o meterse en comunidades que hacen actividad física, con contacto directo, con contacto humano, porque la liberación de oxitocina sí sucede de manera online porque genera psychological safety, seguridad psicológica, pero el contacto humano es una dosis mucho mayor. Hay abrazos, hay risas, hay complicidad. Por eso este mensaje de empezar por donde sea, pero empezar, ¿no? Empezar por ahí.
Sí, tu has receptat contacte humà, Natàlia, de vegades a la consulta?
Sí, alguna vegada, sí. Sí, alguna vegada, sí. Hi ha persones que estan molt aïllades, no? Hi ha de tot. Hi ha gent que necessita aïllament i solitud i que té massa soroll, i hi ha gent que al contrari, no? Que necessita tot el contrari.
Sentíem en començar el doctor David Ponce, que ens parlava dels seus pilars a l'hora d'autocuidar-nos. Un d'ells era bàsic, l'alimentació. Què hi tens a dir, Natàlia?
Mira, jo és que amb l'alimentació tinc una història personal, i és que fa uns anys, no? Fa 10 anys, jo tenia l'intestí irritable i vaig fer tot un procés, no? de construcció de l'intestí, no? I d'arrel d'aquesta experiència, de fet, hi ha moltes persones que acompanyo amb aquesta problemàtica, amb persones amb colitis ulcerosa, no? Tot el tema emocional que comporta, no? Que hi ha al darrere. Realment hi ha un factor d'estrès emocional molt gran al darrere, no? I també hi ha patrons de personalitat que es repeteixen, no? amb aquests tipus de diagnòstics, no? Persones amb molt d'estrès, amb molta exigència, amb molta hipercrítica, no? I llavors arriba un moment en què, quan fas tot aquest procés, és el que et deia al principi, no? El que us deia al principi, estàs capacitat per saber què necessita el teu cos i quins nutrients necessita. De fet, mira, us explicaré una anècdota. La Neus del Cacho, que tu coneixes,
sí,
va ser la meva dietista, no? I jo me'n recordo que en aquest procés tenia moltes ganes de menjar papaya i regalèssia, no?
Tu, això.
Sí. I quan vaig anar a veure-la, un dels dies que vaig anar a veure-la, em va dir, Natàlia, t'hauries d'acostumar a menjar dues coses. Quines? Papaya i regalèssia. I clar, va ser meravellós, no? Vas pensar, ostres, és que el meu cos ja m'ho estava dient, no calia, però ja m'estava dient, no? Per tant, l'alimentació és superimportant, és el que ens nutrim i és el que ens dona energia, i si tens l'intestí, i t'ho dic per experiència pròpia i d'haver acompanyat a moltes persones, si tens l'intestí fotut, estàs acabat, perquè l'intestí és la serotonina, és l'energia, és moltíssimes coses, no? Per tant, el tema de l'alimentació també hi ha tot un altre patró, no? Que és les persones que tenen ansietat per menjar, no? És a dir, que mengen i fan trastorn per afartament. Aquí també hi ha un tema de regulació emocional molt, molt bèstia, no? En què les emocions, que abans dèiem, moltes maneres de canalitzar-les, doncs es canalitzen a través del menjar.
Fa uns mesos, canviant de tema, però sense moure's, ens queden 8 minuts per tancar aquesta conversa abans de sentir, com cada diumenge a l'ofici, viure en Sergi Torres. Fa uns mesos vaig pensar, mira, una manera que té la Natàlia Pomar d'autocuidar-se, que no té res a veure, en relació a les xarxes socials, vas anunciar que estaries molt menys present a les xarxes socials.
Sí. De fet, cada vegada m'agafa com més al·lèrgia, diguéssim, no? És un tema que vaig tenir tot un procés, amb aquest tema, perquè jo les feia servir bastant, no?, per anunciar-me o per... I al final va haver-hi, un dia que vaig tenir una pacient, una noia de 20 anys, que em va dir, és que jo passo 10 hores al dia mirant les xarxes socials. I jo ja estava en tot aquest procés, i aquell dia vaig dir, és que jo no vull contribuir a més a això, no? I evidentment tenen una part bona, i està clar, però estem construint moltíssima, moltíssima addicció, i de fet jo no volia participar i contribuir-hi, no? Per no dir que, per exemple, quan tu estàs enfocant tota l'estona a distàncies curtes, els ulls són un òrgan del cervell i, per tant, estàs estressant tota l'estona el cervell, no? Llavors necessitem començar a desconnectar-nos de la pantalla i a mirar a distàncies el més llargues possibles.
Celebro que estiguis davant la finestra, o sigui, veus en Gonzalo en primer pla
i els arbres
i després
segon.
Els arbres de fons.
Sí.
Qué interesante, ¿no? Este tema de redes sociales, la comunicación y el cerebro y la adicción a dopamina y todo lo demás. Es algo que tenemos que traer más conciencia y tiene que ser más hablado, porque hay un montón de evidencia científica que dice el horror que está pasando con la regulación tecnológica de los últimos 10 años. Nuestro cerebro no está adaptado como seres humanos para procesar semejante cantidad de información a diario, que se ha incrementado exponencialmente en los últimos 10 años con la regulación tecnológica. Y creo que el marketing y la información es utilizada de manera en contra y a favor de las personas que están haciendo un usufructo de las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado y conciencia, y nosotros como personal de la salud también informar, porque es algo que yo también estoy en ese mismo viaje, en el sentido de decir cuál es el rol que yo quiero cumplir. Y después...
Bueno, i que, perdona, seria, sí. per mi seria una autocura també, eh? Vull dir, regular-me en quantes hores em passo enganxat o enganxada a les xarxes socials, no? Vull dir, si estic enganxada no m'estic movent, si estic enganxada no tinc temps per cuinar-me, si estic enganxada no estic conscient amb les meves emocions, per tant, és un terrabastall, vull dir, això no s'acaba mai.
És un efecte, és una habitació. Cualquier entretenimiento es una forma de vaciar, de evadirte. Ya sea ir al cine repetidamente, o incluso la actividad física puede ser una forma de evasión. Yo he tenido deportistas, atletas de alto rendimiento con 18 horas por día entrenando, y le pregunté por qué lo haces, y bueno, me tengo que evadir, ¿no? Entonces, volver a la naturaleza, ¿no? Hablando acá de vemos el volver a la naturaleza, volver a estar solo en un momento tranquilo, tener intimidad, explorar el cuerpo con cariño, ¿no? Hacer actividad física, que no tengas que llevar el teléfono, que no tengas que estar mirando las redes sociales, ponerte límites propios de vuelta, decir no y decirte no. Hoy en día hay aplicaciones que uno puede bloquear las redes sociales. Por ejemplo, en mi caso yo tengo controlado para que el Instagram solamente tengo entre 15 y 20 minutos por día, que es lo que tardo en responder a una persona que me escribe. Y es una forma de restringir el uso de las redes sociales y decir, vale, listo, ya utilicé el tiempo que yo quería, ahora voy y conecto con otras personas. Y quería compartir algo que fue una reflexión del año pasado que hice a través de mirar todos mis journalings, todo lo que hice, y dije, bueno, ¿qué quiero hacer para este año? Y me di cuenta que quiero poner intenciones, y las intenciones son más contacto con naturaleza, más contacto con mi cuerpo, más contacto directo con las personas y afectivo directo de estar, y menos uso de la tecnología. Y para eso tomé un par de decisiones, varias decisiones conforme a la intención que yo tengo, que no sé qué forma va a tener al final, claramente, ¿no? Porque no son propósitos que deben ser cumplidos, sino son intenciones que deseo que sucedan. Y tomé decisiones al respecto, diferentes decisiones, que uno, me refuerzan positivamente, generan motivación intrínseca en mí, y dice, va, lo primero que lo puedo hacer, tengo todas las competencias para hacerlo. Y dos, tal vez esta actitud que yo tengo de cambios inspira a otras personas a que inicien ese proceso. Porque lo que falta son roles saludables. Roles saludables. Porque lo que se comparte a veces no es lo más saludable y el ejemplo más sano.
Sí, yo volvería dir alguna cosa, una cosa que no hem dit. Y es que per mi l'autocura de vegades és no fer res. Jo sóc una gran defensora de no fer res. Res. És a dir, tombar-te a la bartola i no fer res. I en aquest no fer res és increïble com el cos es regula moltes vegades, no? Notes com els músculs es van relaxant i com afloren aquelles emocions que no has volgut veure, o inclús la quietud, no? Per tant, jo, si fos metge, que no ho soc, també receptaria de tant en quant no fer res, o inclús si una setmana no vols autocuidar-te, no t'autocuidis, perquè llavors aleshores, clar, és que entonces passamos al contrari, no? Llavors a vegades generem neurosis amb tantes receptes i tants tips que llavors arriba gent a la consulta i diu no, és que me tengo que tomar un aguacate cada dia, hombre, no hace falta.
Una obsessió.
Llavors no, si no vols autocuidar-te aquesta setmana o aquest mes, que no passarà res també.
Me encanta que hayas dicho eso y está buenísimo y soy a favor de esto. Primero, uno, no tienes obligación de hacer nada. Y hay una frase que siempre le digo a mis pacientes: te doy permiso para que descanses.
Claro.
Te doy permiso y date permiso. Entonces les digo, decite, me doy permiso para descansar.
Y hace nada,
claro. Por favor, tenía un montón de presión claro. social.
Perquè els teus pacients, Gonzalo, m'imagino que tenen molts d'ells un tret en comú, que és l'estrès.
Sí, sí, trabajo con personas con altos niveles que trabajan en actos gerenciales muy elevados, que gestionan mucha gente y que tienen altos niveles de estrés. Y que al tener tanto trabajo a nivel de la corteza prefrontal, desconectan bastante del cuerpo y lo que les pasa, lo que les sucede. Y uno de los ejercicios que les digo que hagan es que se tiren en una mat en el piso, en el suelo, y mirando el techo durante 15 minutos. Y como necesitan reglas claras, les digo, un reloj, 15 minutos, teléfono apagado, solo 15 minutos. Les digo, reloj, alarma en 15 minutos, miras el techo y no tenés que hacer más nada. Me dice, doctor, ¿en serio tengo que hacer eso? Sí. Es indicación médica. Me dice, bueno, si usted me dice, yo lo hago.
Claro.
Y luego me cuentan que fue increíble, porque se encuentran que descansan, se dan cuenta de que estaban pensando en cualquier cosa.
¿Pero anda a meditar o no?
No tienen que hacer nada. Bueno. No les doy, más que la indicación de que tienen, no se pueden mover, o sea, la actitud relajada del cuerpo, solamente pueden mover los ojos, observar lo que sucede alrededor de ellos, pero no hay que hacer nada. Y en ese no hacer nada, el cuerpo procesa y registra y se relajan, recibe una respuesta de relajación del sistema simpático y es brillante el ejercicio.
És una manera molt original també d'acabar. Autocuidar-nos vol dir, per tant, també no fer res. La invitació a no fer res, fins i tot a no fer algunes de les coses que hem dit en aquest programa.
Exacte.
Ha estat un plaer, com sempre, Gonzalo Santellán, Natàlia Pomar. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins aviat. Gràcies.
Adéu.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant aquest Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui, tancant l'Ofici de Viure, Sergi Torres, com sempre, com cada diumenge, Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Espa.
Parlant d'un gran tema, en majúscules, la llibertat. Tu volies parlar, m'has dit, de la llibertat amb tots els ets i uts.
Sí, sí, sí. I parlàvem, mencionàvem a Plató. Ell veia... I deia, ostres, veig unes idees perfectes que aquí es manifesten de forma imperfecta. I una d'elles és la llibertat, com a fet últim. I és molt curiós perquè tot ésser conscient, vulgui o no, està tendint cap a la seva pròpia llibertat, perquè és una llei universal. És a dir, que qualsevol aspecte de l'univers té la llibertat de ser el que és. El que passa que nosaltres, amb la nostra construcció psicològica, que hem creat una visió molt personal de qui som, no som conscients de que tenim, primer, la llibertat de ser qui som, però també tenim la llibertat de ser com som. I aquesta llibertat queda desterrada de la ment, desapareix. Quan això succeeix, la llibertat passa a ser una espècie de sucedani, una versió ombrívola de la llibertat en majúscules. I aleshores la llibertat es basa en el que faig, en el que dic, en on estic, en el que vull comprar... I això, per exemple, faig un petit parèntesi, neuromàrqueting ho sap. Sap que nosaltres tenim aquest tipus de llibertat i aleshores se'ns presenta als supermercats una sèrie de productes que ens donguin la sensació de que estem escollint lliurement el que el productor del producte vol que escollim. Això traslladat a molts altres mitjans, inclús en les relacions de parella, també ens relacionem els uns amb els altres, de forma que sembla que som lliures, però no, no som lliures. Aleshores, quan comencem a descobrir que en realitat aquest anhel intern de llibertat que no es culmina és el que ens fa finalment portar-nos aquesta sensació d'ostres, no té sentit res, no té sentit la feina on estic, no té sentit aquesta relació, i és perquè no hem descobert aquest espai de llibertat darrere de tot això. Per tant, si puc donar-me en compte de que sóc molt menys lliure del que em penso, podré començar a preguntar-me on està realment aquesta llibertat. I si me la pregunto, podré descobrir que la llibertat s'inicia en el fet d'existir. Molt poques persones, Gaspar, i això és curiós, però molt poques persones són conscients de que pel fet d'existir estan posant de manifest la llibertat de fer-ho, la llibertat d'existir. I aquesta és la llibertat primera i última. Existeixo, per tant, estic sent lliure d'existir i descobrir com aquesta llibertat es manifesta en la meva quotidianitat i en les meves xarxes relacionals i en la meva persona.
Sergi Torres, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. I'm not the man they think I am at home. Oh no.
I think it's gonna be a long, long time.